Benvinguts i benvingudes al tercer programa de la ràdio de l'Escola Eladioms. En aquest programa us explicarem activitats de classe molt artístiques, dites candeleres i escoltarem una entrevista molt emocionant. Esperem que us agradi. Els més petits, cargols, marietes i picassoques, ens recitaran dites ben boniques de la Candela, que se celebra el 2 de febrer.
De la candelera, el sol baja a la tardetera.
Per la candelera, l'hivern es forra.
Si la candelera plola, l'hivern es fola.
Si la calavera riu, l'hivern és viu.
Les abelles i les papallones us explicaran un taller on van aprendre a crear neu. Escolteu amb atenció.
Divendres 19 de gener van realitzar un taller molt divertit i hivernal. Només van necessitar dos ingredients, aigua i bicarbonat.
Fent aquesta barreja i remenant amb les mans, van obtenir la textura ideal molt semblant a la neu.
Amb això vam poder fer uns ninots de neu molt eixerits i originals.
Us animem a tota la comunitat a provar-ho de fer a casa.
És molt divertit!
Ara les tortugues i les granotes ens explicaran un projecte que també han fet, a plàstica dels artistes contemporanis i la Frida Kahlo.
Les granotes i les tortugues del cicle mitjà, aquest curs estem treballant artistes contemporanis. El primer trimestre vam realitzar unes activitats obertes i creatives vinculades a la Frida Kahlo. Les activitats van ser molt motivadores i van despertar la nostra creativitat a través de diferents tècniques. Voleu conèixer el nostre treball? Doncs escolteu amb molta atenció.
La Frida va néixer a Mèxic. Va patir un accident molt greu que li va fer estar al llit molts anys. El seu pare, per animar-la, li va comprar pintures perquè li agradava molt pintar. Va pintar el seu primer autorretrat a l'any 1926 perquè a la seva habitació li van posar un mirall. Li agradava pintar coses de la natura amb colors vius perquè deia que així no es morien.
Ens va agradar treballar la Frida perquè tenien curiositat per saber la seva vida. Ara us explicarem quines activitats ens van treballar aquest trimestre.
Hola, la primera activitat va ser la presentació d'un autorretrat de la Frida Kahlo, que s'anomena Collar d'Espines. Consistia en anar tapant parts del quadre que és per fixar la nostra atenció en els diferents elements de la composició. La segona activitat va ser un joc visual. Vam retallar parts de la cara d'un company, van jugar els diferents parts de la cara, també es van afegir un pal de fusta perquè es fossin més fàcils de manipular. La tercera, l'autorretrat simètric. Aquesta activitat va consistir en completar el nostre autorretrat seguint les línies de mitja fotografia. La quarta va ser els autorretrats esbojarrats. Anaven enganxant en un full diferents materials reciclats com taps, llana, agulles de cendre, llenties, pasta i corda, entre d'altres, i fèiem el nostre autorretrat.
En la cinquena activitat vam fer un mural col·laboratiu, en el qual tots els grups van pintar pals d'un autorretrat de la Frida Kahlo. I després vam encaixar totes les pals com si fos un trencaclosques. Per últim, per poder guardar tots els treballs elaborats, Vam fer una carpeta temàtica. Vam fer una carpeta per posar els treballs a l'estil de la Frida Kahlo. La veritat és que aquest projecte ens va agradar molt. Li posaríem una nota de 10 sobre 10. Vam fer unes activitats molt tranquil·les que ens van relaxar molt. Ens ho vam passar genial treballant l'artista Frida Kahlo i ens van quedar uns treballs superbonics.
Ara els wombats ens recordaran que el 13 de febrer és el Dia Internacional de la Ràdio i ens explicaran per què aquest any és important a Catalunya.
La celebració del Dia Mundial de la Ràdio, el 13 de febrer, va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides. A nivell de Catalunya, aquest any, 2024, se celebra el centenari de ràdio a Catalunya. Per aquest motiu, Ràdio Associació de Catalunya ha organitzat diverses activitats com a homenatge als pioners, que van lluitar per la radiodifusió en context polític molt complicat. La ràdio és el mitjà de comunicació més utilitzat de tot el món i té la capacitat d'arribar al major nombre de públic possible. És una eina que permet que totes les veus s'expressin lliurement. Les emissores de ràdio han de ser servei per a les diverses comunitats. Per tant, han d'oferir una gran varietat de programes amb punts de vista i continguts diferents. Nosaltres, des de la ràdio Ladi Oms, intentem posar el nostre gra de sorra en seguir potenciant aquest mitjà de comunicació, fins i tot col·laborant en programa de ràdio Valls.
Per acabar aquest programa, us volem explicar que vam convidar i entrevistar a l'Esperança Emil Rocamora, mestra, directora i impulsora de molts projectes a l'escola Ladi Oms, com el de la ràdio escolar.
La teva vida des que no estàs a l'escola de Dioms. Què és el que més trobes a faltar?
La meva vida ha canviat sobretot en ritme. Ara visc en un altre ritme. No he de córrer al matí per arribar a l'escola una miqueta abans que arribin els alumnes. Puc mirar-me les coses doncs, des d'una altra perspectiva. I sobretot el que més ha canviat és que tinc més temps per dedicar a la família, per dedicar als meus amics, a les meves amigues i també a les meves aficions. Preguntes també què trobo a faltar. Home, doncs trobo a faltar sobretot les rialles dels alumnes i les alumnes al matí, no, quan arribaven, les tertúlies pedagògiques amb els companys i companyes de feina, no, en què et trobaves a qualsevol moment i parlaves de què podem millorar, com ho podem fer, què ens preocupa, què hem de tirar endavant. I també trobo a faltar doncs, a la classe, no? Els nens i nenes, el dia a dia, sobretot les classes de llengües d'anglès, amb aquells alumnes i alumnes que tenim molt d'interès i moltes ganes per aprendre, per viure, per jugar. Doncs sí, això clar que ho trobo a faltar, però no des de l'enyorança que et crea malestar, sinó que ho trobo a faltar des de la satisfacció doncs, de tots els anys compartits i la feina feta.
Com és ara la teva rutina? Què fas al teu temps lliure?
Bé, jo penso que la rutina encara no l'he trobada, perquè clar, fa un trimestre, 4 mesos, poc més, i per tant doncs, encara estic adaptant-me a la nova situació. Que sí que us puc dir és clar, que m'aixeco al matí, sense presses, tampoc tard, esmorzo i després doncs, em dedico, sí que m'he dedicat cada dia, tinc coses a fer, perquè si no passaria el dia volant i no hauries arribat al vespre i dius, ai, què ha sigut del meu dia, no? Però sobretot, no, què faig? Doncs això, estar a casa, anar a comprar, poder sortir al carrer i parlar amb els veïns, les veïnes que trobes, que abans doncs, sempre els havia dit adéu, ja està, o no els trobava, perquè jo no sortia a les mateixes hores que ells i elles, no? A què em dedico? Doncs sobretot estar a casa, però també, com us he dit abans, doncs, a compartir amb les meves amistats i doncs, les meves aficions, no? En el temps lliure, doncs clar, ara tinc molt de temps lliure, perquè clar, no he d'anar a treballar cada dia, i llavors doncs he recuperat la meva passió per la lectura, que sempre m'ha agradat molt llegir, passejar, també la cuina, això doncs els que em coneixen ja ho saben, no? Que sempre m'ha agradat remenar olles i cassoles, doncs i ara també ho puc fer, i aquest any doncs quan han sigut les festes de Nadal, doncs m'he passat molt bé, he passat moltes hores a la cuina, doncs preparant els àpats per la extensa família que jo tinc, no? Altres passions que tinc, doncs bé, m'agrada molt també viatjar, no? Anar d'excursió, conèixer llocs, i m'agrada també molt tornar a llocs on ja he estat, no? amb un altre ritme. Doncs, fa gaires dies vaig anar a Barcelona i a veure també un amic, i després, doncs, i ara no tinc pressa, esperaré el tren del vespre i em dedicaré a passejar pels carrers. No? I això em sembla que també doncs, és una manera d'omplir el temps, jo diria sobretot anar sense presses i gaudint de cada moment i de les persones amb qui comparteixes i et trobes.
Ens podries descriure els valors que creus que s'emporten els alumnes que passen per aquesta escola?
Ui, això, els valors que s'emporten els alumnes que passen per l'escola d'idiomes. Em sembla que us ho podrien explicar millor els alumnes i les alumnes que han passat per aquí, no? Però, clar, ja de vegades me'n trobo, tens alumnes pel carrer, molts, i ens aturem i parlem. I, clar, el que transmeten, no?, és que a l'escola d'idiomes han après, i per tant, els que hi ha ara també, no?, el valor d'aprendre a ser cadascú, cadascú tal com és, a conèixer-se, a créixer, no quedar-se estancat i estancada, sinó a créixer. I un valor també important, que això a viure i sobretot a conviure en la diversitat, no? Que és un dels grans valors que transmet l'idiomes amb els alumnes, a descobrir que en la societat totes i cadascuna de les persones, tots i cadascun de nosaltres, siguem com siguem i tenim un lloc. Això comença a l'escola tots hi tenim un lloc, i llavors jo penso que ja des de petits, no?, l'alumnat aprèn que a la societat, al veïnatge, a Valls, a la feina, tothom hi té també el seu lloc. No? També s'aprèn amb valors com la paciència, aprendre a esperar, aprendre a fer les coses amb tranquil·litat, que no tot és clar ja, perquè jo ho vull ara en aquest moment i de pressa, no? Per tant, la paciència, la tolerància, tolerància vol dir aquest entendre, no? Entendre de que hi sóc jo i hi ha l'altre, i que no, les coses no són sempre com jo les vull i les desitjo, sinó que amb els altres, no? Doncs aprengues això, a ser tolerant. El respecte per un mateix, però també el respecte envers els altres, no? El valor de l'esforç, se'n parla molt poc d'aquest valor, no? Però crec que a l'escola, a l'Aladioms, no? Doncs s'aprèn el valor de l'esforç, el valor del treball individual, però també el valor del treball cooperatiu, del treball compartit, del treball amb els altres, no? Per tant, diria compartir, aportar el que jo sóc i el que jo tinc, i aprendre, penso que és molt important, aprendre amb els altres i aprendre dels altres des del respecte mutu.
Com et sents sent la convidada, tenint en compte que tu graves la ràdio i ara et graven a tu?
Bé, doncs la veritat és que quan vam proposar, no?, de venir aquí a la ràdio per ser entrevistada, doncs diria, no sé si seré capaç de ser en aquesta banda del micro, perquè durant tots aquests anys en què hi ha hagut ràdio a l'Idiomes, doncs jo he estat membre de l'equip, de l'equip de tècnics i de l'equip de redactors, i sempre havia vist la ràdio des de darrere, o l'havia viscut des del darrere del micro, no? Ajudant amb l'equip, rebent els convidats, per això de ser davant. I avui al matí, doncs, quan m'he despertat, us he de dir que estava una mica nerviosa, encara que potser no ho sembla, perquè deia, clar, i si em pregunten i no em surt la resposta, perquè vaig decidir que no m'ho escriuria, només tres notes, perquè penso que el directe és més bonic. I sobretot, mireu, us hauria de dir que el fet que em convidéssiu a la ràdio em va omplir de satisfacció, perquè vaig dir, això és que Ràdio a l'Idiomes segueix viva. És una ràdio que no s'atura, que porta molts anys i que em sembla que té el gran valor de que es va passant d'uns als altres, no? Que cada any hi ha un nou equip que s'incorpora i una gent que plega perquè marxa de l'escola i per tant doncs, em sento amb molta satisfacció i contenta de que sigueu vosaltres aquí, un nou equip, doncs, tirant endavant aquest projecte magnífic de la comunicació oral, no? Aquest projecte que dona l'oportunitat a que tots els nens i nenes de l'escola doncs, puguin parlar davant d'un micro, explicar-se i aprendre com ens comuniquem.
Tens algun projecte en ment per tal de seguir ensenyant la llengua anglesa? La segueixis practicant?
Doncs mira, aquesta pregunta m'ha agradat molt quan l'he vista, perquè, clar, una de les meves preocupacions en jubilar-me era dir, clar, ara fa servir l'anglès cada dia. Què passarà quan et quedis a casa? Quedes a casa amb els pares i doncs, amb els amics, que clar, cada dia parlem amb els amics en català, no parlem amb anglès, què passarà amb l'anglès? No? Però clar, tinc la sort de que tinc també moltes amistats fora de Valls, fora d'aquí, perquè tots aquests anys, no, sent mestre d'anglès, doncs, també va donar l'oportunitat d'anar a Anglaterra, de participar en cursos de formació per mestres, en què m'he trobat amb mestres de molts llocs del món. No? I per tant, amb aquestes persones, amb algunes, hi hem fet molta amistat, encara seguim parlant i trobant-nos, i per tant, clar, un dels projectes clars era dir no puc perdre, no, l'anglès. Llavors segueixo llegint, segueixo escoltant, no? Segueixo mirant reportatges, però sobretot segueixo trobant-me amb amics i amigues. Ens trobem físicament, ens visitem, però també online. No? Avui dia les comunicacions ens permeten, des d'aquí dia, a tal hora ens trobem i fem una videotrucada i ens expliquem la vida, xerrem del que sigui, no? Això és important. Un projecte que vegades tenia en ment, doncs, per què un cop jubilada doncs, no poder doncs, també col·laborar d'alguna manera amb l'escola, anant a explicar contes, fent alguna activitat, no? Jocs o, no sé, alguna visita turística per Valls o ajudar els alumnes. Per tant, deixo la porta oberta, no? Que, no ara, però potser doncs, de cara a l'any vinent, doncs es pogués fer alguna activitat d'aquestes, no? De dir, donar suport a l'escola, no? Amb aquest aspecte, perquè no vull llegir llibres en anglès, explicar històries o fer altres coses, no? Però si us podria dir que la segueixo practicant, però és una llengua no pot deixar mai de practicar-se. I la segueixo estudiant, perquè, esclar, et venen dubtes i busques i aprofundeixes, perquè si no al final et quedaries, les llengües, si no les fas servir, mica en mica van quedant adormides allà dintre el cervell, i el dia que les vols tornar a treure al damunt no et sortirien. I aprofito ja també per animar-vos a seguir sempre endavant amb la llengua anglesa.
Quina llengua t'agrada més? L'anglès, el català o el castellà?
Ui, aquesta és una pregunta difícil de respondre, Bé, et diria, home, que m'agrada el català perquè és la meva llengua, És la llengua en què jo he nascut, la llengua en què, doncs, de la meva família i una llengua que m'estimo moltíssim. Per tant, m'agrada, clar, i quan penso, no?, per mi mateixa, doncs, penso en català i, doncs, bé, és la llengua que jo faig servir més habitualment. M'agrada, evidentment, el castellà com a llengua de comunicació, com a llengua segona que jo doncs, he après, no? I que doncs, al llarg de la meva història doncs, també l'he hagut de fer servir molt. Penseu que quan jo vaig començar a l'escola de petita, a l'escola només es parlava castellà. No podíem parlar català. Després, doncs, quan jo tenia, a veure, deixeu-me pensar, justament 8-9 anys, Llavors a l'escola on jo anava, que era l'escola de la Sagrada Família on hi ha l'hospital, doncs a baix hi havia una escola i allí van arribar, no, unes mestres que eren monges de la Sagrada Família i van dir, home, doncs si aquests nens i aquestes nenes a casa seva doncs en reúnen en català, doncs potser que també a l'escola en reunem en català. I llavors, doncs clar, tot era en castellà. I llavors vam començar a tenir una llibreta amagada al fons del calaix en què hi apuntàvem coses en català i ens ensenyaven la gramàtica catalana. Però, esclar, la llengua a l'escola doncs era el castellà fins que vaig arribar a secundària. Llavors, quan vaig arribar a secundària, doncs ja fèiem servir indistintament el català i el castellà. Per tant, el castellà, evidentment, el fa servir, no?, amb aquella gent que per comunicar-te, no?, doncs no saben el català i saben castellà, perquè també quan vas pel món doncs hi ha molta gent, no?, de que doncs, parlen castellà. Per tant, com a llengua de comunicació i de riquesa. No? Penso que com més llengües parlem, com més llengües entenem, doncs més entenem el món i les altres cultures i l'altra gent, no, amb qui també conviuen amb nosaltres, eh? I l'anglès, clar, l'anglès és una de les meves passions, eh? L'anglès m'agrada moltíssim, eh? Jo vaig començar a aprendre anglès, doncs això, quan tenia 8-9 anys a l'escola primària. Era l'única escola de Valls que en aquella època ensenyaven anglès, doncs era la Sagrada Família, i vaig començar allí a aprendre anglès. En aquell moment, doncs, fèiem castellà, català d'amagat, anglès, i després jo ja he de canviar d'escola perquè aquella van tancar, llavors fèiem francès. Però l'anglès, clar, ha sigut la llengua que jo, doncs, durant molts anys, sobretot anglès i català, són les dues llengües que més, doncs, diríem, he ajudat els alumnes a aprendre, no sé si puc dir ensenyat, no, més aviat he ajudat els alumnes a aprendre. Eh? I per tant, l'anglès m'agrada com a llengua que durant molts anys, doncs, l'he fet servir a l'aula, a l'escola, i que m'ha donat també oportunitats de viatjar pel món, de viatjar i de conèixer gent. Però esclar, jo diria que si tu, el català sí, però sobretot si tu saps castellà, anglès i francès, pràcticament pots anar per tot el món.
Has fet algun viatge que ens vulguis explicar?
Home, sí, si voleu escoltar-ho, jo us puc explicar, eh? Doncs resulta que sí, que aquest estiu passat, eh? Com que doncs, ja m'havia jubilat, doncs vaig poder gaudir de les vacances i llavors vaig fer dos viatges que tenia pendents des d'abans de la pandèmia, eh? Això que la pandèmia va suposar un trencament, no? Un viatge era, que el vaig fer el mes de juliol, que era tornar a Terra Santa. Jo sóc una apassionada, doncs, de Terra Santa, Israel, Palestina, no? I vaig poder tornar justament el mes de juliol i vaig estar uns dies amb un grup. És un lloc en què he anat diverses vegades i llavors em vaig poder passejar tranquil·lament, per Jerusalem. Vaig estar a la Galilea, vaig estar a Betlem i sobretot, no? Vaig poder veure, no, com aquells llocs, aquests llocs que diuen els llocs sants, doncs estaven plets de gent de tot arreu del món, i el contents que estaven la gent dels restaurants, dels hotels, de les botigues, dels carrers, no? Amistats que tenim allà, perquè doncs després de la pandèmia doncs havien pogut tornar altra vegada a obrir, a rebre gent, a rebre pelegrins, a rebre turistes, i estava tot molt net, polit, adreçat i tothom molt content, no? El que jo no em podia imaginar és que doncs a la tardor, no? I esclataria la guerra. I llavors, clar, tinc com un gust amarg, no? En aquest moment. Jo dic, clar, jo vaig tenir l'oportunitat el mes de juliol d'estar allà, no? Passejar-me per aquell espai, per aquells carrers, i ara tota aquella gent amb qui jo vaig conviure, que són d'allà, doncs ara està cadascú a casa seva, sense feina, expectant a veure la guerra com acaba i què passarà. I m'ha semblat que us ho havia d'explicar, perquè jo vaig tornar amb la il·lusió de que, doncs, que possiblement, doncs, hi tornaria molt aviat, i ara veig que la cosa s'allarga. I l'altre viatge que vaig fer a l'agost, just a finals d'agost, que vaig dir ho disfrutaré perquè no he de tornar a l'escola, és que vaig anar a Polònia. Abans em preguntava, no, l'Edgar per l'anglès, no? Doncs mira, un lloc on jo practico més l'anglès últimament, doncs és a Polònia i amb els meus amics, perquè al llarg dels anys doncs jo allà hi vaig fer amistats, mestres d'anglès que havia conegut a Anglaterra però que eren de Polònia, i la relació, fa molts anys que ens coneixem, llavors la relació és tan gran que ara ja doncs jo vaig a casa seva, doncs les mestres amb les seves famílies venen a casa, i aquest últim estiu, doncs el mes d'agost, em van dir vine, que ara no tens excusa, que no has de preparar res pel curs vinent. I llavors doncs vaig estar 15 dies a Polònia a finals d'agost, viatjant. Jo penso que diria, no vaig anar a fer de turista, sinó que vaig anar a casa dels amics i les amigues, no? I penso que és la millor manera de conèixer altres països, quan tu vas en aquell país i t'hi passeges amb les persones que són d'allí, no? Perquè llavors no veus el país amb ulls de turista, sinó que veus el país, doncs, amb els ulls de la gent d'allà, perquè t'expliquen, t'expliquen les seves vivències, la seva història, els seus patiments, no? I descobreixes tot això. Llavors, clar, Edgar, vaig estar 15 dies practicant l'anglès a tota hora. Sí.
Segons la teva opinió, quins són els trets que es poden potenciar a partir de l'equip professional que hi ha al centre? Podries donar algunes recomanacions o consells per tal de seguir lluitant pel nostre projecte?
La meva opinió, des de la perspectiva de tants anys treballant a l'escola, treballant des de l'escola i per l'escola a l'Adioms, no pot ser d'altra que recordar i fer realitat el que tenim escrit en el projecte educatiu del centre, que tant ens identifica. L'equip de professionals de l'escola, amb la complicitat de les famílies, jo penso que ha de seguir construint l'escola de tots. Aquest és el repte que ens plantegem, jo m'incloc jo mateixa, perquè penso que encara formo part i tota la vida formaré part d'aquest projecte, és el repte que ens plantegem com a comunitat educativa des que l'Eladi Homs va obrir les seves portes. Atendre la diversitat ajudant a tots i cadascun dels alumnes a progressar, a desenvolupar les seves capacitats en un entorn flexible, respectuós i inclusiu. Per aconseguir el repte, cal seguir dissenyant propostes educatives i projectes que siguin accessibles a tots els alumnes. Penso també és important motivar l'alumnat i ajudar-los a aprendre a aprendre. Molt important. No s'aprèn un dia i ja ho sabem, sinó que hem d'aprendre a aprendre, perquè és una constant. Oferir a tots els nens i nenes la possibilitat de treballar cooperativament, com en el cas del projecte de ràdio, per desenvolupar les seves competències i encoratjar-los a compartir les pròpies experiències per enriquir-se mútuament. A l'equip magnífic de professionals de l'Escola Eladi Homs, jo els diria que cal estar sempre atents i atentes, oberts i obertes als nous plantejaments metodològics. Jo no aprenc un dia a ser mestre i ja està, sinó que contínuament hem d'estar oberts a nous plantejaments metodològics i didàctics per fer que l'escola sigui activa, sigui una escola oberta, dinàmica i amb visió de futur. Una escola que vetlli sempre per millorar els resultats de l'adquisició de les competències bàsiques. Se'n parla molt, no? Però clar, hem de fer possible que els nens i nenes puguin millorar les competències bàsiques, tots i cadascun, segons les seves característiques. I a més amb la complicitat de les famílies. Els professionals sols, sense la complicitat de les famílies i les ganes de l'alumnat, no ho faríem possible. A mi m'agrada dir, m'ho crec, que l'escola és viva i, per tant, la tasca de l'equip requereix revisió constant. No vull dir, sempre hem fet això. No, clar, com que l'escola és viva, doncs les coses van canviant, van modificant, i, per tant, doncs la tasca de l'equip ha de ser una tasca de revisió constant, actualització periòdica i, sobretot, implicació personal des de l'estima pel que és i representa l'escola a Eladi Homs. Diria, per acabar, que no cal lluitar. Com s'ha de lluitar? No? Jo diria que no cal lluitar pel nostre projecte. I dic nostre perquè amb tants anys a l'escola a Eladi Homs sempre formarà part de la meva essència, de la meva vida. No cal lluitar. El que cal és creure's el projecte, viure'l i defensar-lo amb el saber fer de cada dia. Amb el convenciment que, igual com no hi ha dues persones iguals, no hi ha dues escoles iguals. Tots som diferents i l'escola Eladi Homs no es pot comparar ni l'hem de comparar amb cap altra escola. Perquè des del seu origen és i continuarà sent única, oberta, acollidora, diversa, jo diria diferent, que és l'escola on tothom hi té el seu lloc. L'escola de totes, l'escola de tots, tal com canteu a l'himne de l'escola.
Moltes gràcies, Esperança, per haver vingut.
Et desitgem que siguis molt feliç després d'haver treballat i lluitat per la nostra escola.
Diria gràcies a vosaltres per haver-me convidat a viure aquesta experiència de ser a Ràdio Eladi Homs des de l'altra banda del micro. Gràcies, moltes gràcies.
Esperem que us hagi agradat el programa. A reveure!